Són les 4 i 6 minuts. La història s'escriu de tantes maneres, veritat? Avui és un dia intens, des de molts punts de vista, com han tingut ocasió de comprovar vostès i com hem comentat des del primer moment aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. I serà interessantíssim quan en 30 minuts segui davant aquests micròfons una persona al que admirem profundament. És professor, és filòsof, és teòleg, és mil coses. És gran escriptor, és un gran assagista, és un gran professor. És Francesc Torralba. Avui estarà amb nosaltres el professor Torralba en, com dic, una mitjoreta aproximadament, amb un llibre interessantíssim que es diu Quanta transparència podem digerir? Em sembla, Eduardo Vicente, bona tarda, Eduardo.
Molt bona tarda.
Sembla un tema interessantíssim.
Sí,
no?
Home, i aquest és un savi, eh?
Vaja, si és un savi.
És un savi.
Jo tinc ganes de saber com pot fer tantes coses alhora. Saps? Perquè déu-n'hi-do, sí, sí, sí. Mires la seva trajectòria, és impressionant la de coses que tenim que té el seu currículum en el seu dia a dia, Francesc Torralba. Escolta'm, Eduardo, hem de donar pas a la cultura?
Clar que sí.
Per on arrenca avui el tema?
Doncs mira, avui arrencarem amb Ovelles. És una obra que es va estrenar a la temporada 18-19 a la sala Flyhard, que és una sala que està aquí al costat,
sí.
Molt petitona, molt cuca, i que sempre fan coses molt xules.
Sí.
I, curiosament, ha tingut tant d'èxit que cada 2x3 la van reposant.
Sí.
I torna a fer-se en escenaris fins i tot més grans. Ara es pot veure aquests dies al Teatre Borràs fins al 30 de juliol i fins i tot ha fet gira per comarques. És un enginyós text escrit i dirigit per Iago Alonso i Carme Marfà, uh-huh. Que són uns experts dramaturgs i guionistes de programes de televisió d'humor que, bueno, pues, per exemple, te'n recordes que fa unes setmanes vam parlar de La pell fina?
I tant.
Amb l'Àngela Cervantes?
Sí.
Doncs també és una obra d'elles. En aquesta ocasió és la història de tres germans, un arquitecte que fa una mica de germà gran, molt responsable, que acaba de trencar la relació amb la seva parella, després una noia que és una mica hipocondríaca, caòtica, i té un nen d'un any i mig, i finalment l'últim germà és un enginyer informàtic més cara dura i egoista, i tots tres es reuneixen per decidir què faran amb l'herència que han rebut d'un tal oncle Cinto, el que gairebé no coneixien, no? I quina és l'herència? Doncs són 502 ovelles i un vell gos pastor.
Ja veus.
I d'entrada dius, quina herència que m'ha tocat, no? Però després descobreixen que, clar, que les ovelles tenen un preu, que valen una pasta. I a partir d'aquí és on es provoquen les tensions entre ells i moltes coses.
Ja ens ho podem imaginar, el repartir l'herència, en definitiva, no?
Ah, exacte.
Molts de vostès segurament hauran vist aquesta obra, perquè efectivament és una obra una mica guadiana, no?
Sí,
és a dir,
sí,
que
sí, sí.
L'hem tingut, ha marxat, ha tornat a venir, la qual cosa significa que ens agrada,
sí,
que
sí.
Ens agrada, i és per això que hem convidat a una persona molt guai, diguem-ho d'aquesta manera avui, que sí. Estiguem nosaltres, no, Eduardo?
El Biel Durán, que és un dels protagonistes de l'obra, el que fa el paper aquest més cara dura i egoista.
Biel, com estàs? Bona tarda.
Què passa? Com esteu?
Estem contents d'escoltar-te i de saludar-te. Com va la vida?
Bé, molt bé. Hòstia, l'Eduardo ha explicat tan bé això ara, no sé què dic jo ara.
Alguna cosa trobaràs, tu no t'amoïdis, no? 500, o sigui, en realitat, si tu pares a pensar, tu estàs tranquil·lament un dia a casa i et truquen per telèfon i et diuen, xato, que t'ha tocat, o sigui, t'ha tocat, tens una herència i t'han caigut 502 ovelles. D'entrada, com a titular, com a anunci, crida l'atenció, Biel.
Crea l'atenció i fa com gràcia, no? I dius, hòstia, quina vida, que la vida té cops amagats. I el pitjor és que passa, això, eh?
Ja.
Ens hem trobat amb gent. Alors, un cop hem començat a fer la funció, de cop la gent t'envia coses de situacions aquestes i tal. Inclús en algun programa també ens havia trucat una dona que ens havia explicat la seva història amb una herència que havia rebut tal qual. Però tu, a priori, això, que sembla tan hilarant i que passa, dius, hòstia, doncs unes ovelles deuen costar una pasta, segurament que les dius, aviam, i a mi no se m'acut anar-les a pasturar, perquè no en tinc ni idea.
Clar.
Però de cop i volta, de cop i volta vendre-les sembla l'opció més lògica, no? Li vens un altre pastor o algú que tingui una explotació de ramat i que n'hi pugui treure profit, però es veu que és complicadíssim.
Clar. Això no hi ha un cash converters d'ovelles.
No hi ha un cash
converters
d'ovelles. No, o sigui, tu tens allà 512 ovelles i es veu que cada explotació té, els caps de ramat estan limitats.
Uh-huh.
no és que hi hagi molta demanda d'ovelles, diguéssim, a la, bé, on, que realment és un marrón bastant gros.
Clar, tampoc, però... tampoc m'imagino, jo mateix, no sé tu, Biel, anant a pasturar pel bosc amb, el, amb les 502 ovelles i un gos bordant d'una banda a l'altra.
Home, clar, és que això, no sé si deuen haver-hi tutorials de YouTube per aprendre a pasturar, però no crec que sigui tan fàcil. I que, clar, la idea a nosaltres ens serveix molt per realment fer aquest exercici de dir què fas en la teva vida.
Yeah. Escolta, i com és el canvi de fer-la en una sala tan petita com la Flyhard per 50 persones a fer-la al Borràs?
Doncs, bueno, mira, nosaltres ja havíem estat aquesta temporada al Poliorama.
Sí, sí, sí.
Experiència, la primera experiència una mica de fer el salt. A veure, començar a la Flyhard sempre té una cosa molt xula i és que comences a treballar des d'un punt en el que no pots enganyar el teu company, diguéssim, no? Mm. Allà la comunicació ha de ser el més real possible, no? I des de lo petitet, i des de lo íntim, i des de lo més naturalista possible, intentes trobar un to. I aquest to, de cop i volta, quan el passes a una sala gran, hi ha alguna cosa d'això que has construït a la Flyhard que es manté.
Uh-huh. Uh-huh.
Aleshores, és molt xulo, això, perquè tu estàs en un teatre gran, però ja tens alguna cosa de vincle i de manera de comunicar-te amb els companys que surt d'aquella sala petita. I jo crec que això li dona és una de les claus de que també estigui funcionant bé. Crec que es manté alguna cosa d'aquella intimitat quan ho fem en gran, que més enllà de fer la comèdia ho treballem d'una manera que crec que és el que prioritzem és explicar la història.
Yeah.
No provocar reaccions directes en el públic. La reacció ja vindrà, no? Yeah. Si riuen o no riuen, ha de ser una conseqüència de que els actors estiguin explicant una història amb el màxim compromís possible.
Jo tinc una curiositat, perquè fa 4 dies estaves fent, com hem comentat, La pell fina, d'aquests mateixos autors, ara tornes a fer Ovelles. Com ho manegueu, això? És a dir, ara heu hagut de tornar a assajar Ovelles per recordar aquell text que ja fa gairebé un any potser que no fèieu? Com ho feu?
Doncs ens hem trobat 3 dies només, perquè que hem fet molta gira també. La tenim bastant fresca. I realment al principi, quan recuperes un text de fa molt de temps que no feies, creus que tens l'arxiu amagat en una part d'un raconet del cervell i que et costarà recuperar-lo, però quan et poses a llegir el text per refrescar, te n'adones que està gairebé intacte aquell arxiu.
Que fort.
I que el comences a recuperar i et ve com sol, com si tiressis el tobogan i anessis sortint tot sol.
A mi aquesta capacitat dels actors, les actrius, sí, per recordar aquesta manera, a mi és una cosa que em fascina.
Que potser tenen 3 o 4 obres al cap perquè les van alternant, eh?
Sí,
una mica això, però no té més, són hores de tancar-te a casa, eh? I de...
Clar.
Estàs com passant unes oposicions constantment, saps? Aquella cosa de... Doncs m'he de tancar perquè tinc unes opos, doncs una mica això.
I jo no puc acomiadar-te sense parlar d'un dels meus grans ídols, que és el Bigas Luna. Oh. Tu vas debutar amb ell, amb La teta i la lluna. Quins records tens d'aquell debut tan especial, perquè no era una pel·lícula qualsevol?
No, era una pel·lícula molt especial, amb un personatge molt especial, i entrar en un univers, ja saps, tu mateix.
A Bigas.
Entrar en el cap del Bigas era entendre una sèrie de coses que per un nen de 8-9 anys era bastant particular. Per sort, els meus pares eren molt fans del cinema del Bigas, i jo crec que tot això em va ajudar bastant a entrar-hi, perquè potser alguns altres pares haguessin tingut més prejudicis, no?, i més històries, però en el cas de la meva família, la veritat és que com que era una mica fans d'ell, em va planar una mica el camí.
És una qüestió de fans. Nosaltres som fans del Biel Duran, per tant, quan hem sabut que hi havia la possibilitat de tenir-lo al programa, he dit, calla, truquem-lo i parlem de les 502 ovelles i de tot el que calgui. Biel, tornarem a veure una vegada més. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu, bona tarda. 502 ovelles.
12, imagina't. 512.
Ves igual, 512.
Ja no venen de 10, no? No venen de 10.
Imagina't. Amb 10 jo em faig.
Oi que sí.
Què fas amb 10 ovelles?
Ja patiries, ja amb 10.
Oi tant, ja t'ho dic ara. És xula, no, l'obra?
Sí, és molt divertida. És una petita anècdota que, en el fons, es converteix en una sàtira urbana que parla de la nostra incapacitat o manca de voluntat d'adaptar-nos a un entorn radicalment oposat al nostre.
Que xulo. Tenim teatre, tenim alguna cosa de cinema, per exemple?
Doncs sí, perquè aquesta setmana he hagut d'escollir, perquè pràcticament aquesta setmana comencen totes les sessions de Cinema a la Fresca.
Ah, bueno, clar. Oh, ja, que guai.
Molt xulo, molt
que
xulo.
Que bé, que bé, que bé.
És a dir, aquesta setmana parlaré de la principal, la més coneguda, i ja en setmanes posteriors també parlarem de les altres. I quina és la principal? Doncs la Sala Montjuïc, que es fa a Barcelona des de fa 20 anys.
Ja veus.
I que no és només la pel·lícula, sinó que, a més, hi ha un concert i un curtmetratge. Com a aperitiu es fa als jardins del castell de Montjuïc. Al llarg d'aquest temps, imagina't, han aplegat una mitjana d'uns 25.000 espectadors per any.
És que s'està molt bé.
Una bogeria.
Clar.
I representen en dues dècades més de mig milió d'assistents. La programació cinematogràfica d'enguany, com de costum, és de luxe, amb pel·lícules recents com Alcarràs, Un héroe, Licorice Pizza, West Side Story o Coda. Però també hi han clàssics de tots els temps, com La muerte en los talones, que és una de les meves pel·lis favorites.
És xula, sí.
El gran Lebowski, Gris, i títols del segle XXI com Interestelar, Lost in Translation, Relatos salvajes i la inevitable pel·lícula sorpresa de l'últim dia, el 5 d'agost.
Que bo, que bo.
Entre els concerts podem escoltar, entre d'altres, a Los Carosones.
Ah.
Que saps què fan? Doncs ja t'ho diu una mica el títol.
A Renato
Carosone.
Ah, mira.
La música de Renato Carosone. La Colmena, que és una formació...
Fa això perquè es pensa que amb aquest accent està parlant italià.
Sí,
jo tinc clar. Un amic que li passa. No dic que tu coneixes.
Jo sono Xavi? Italiano.
Sí, no? Que fa així, ja ell es pensa i ja l'estan entenent.
El Xavi Stewart.
Què?
També hi ha la Colmena, que és una formació amb 12 percussionistes de diferents nacionalitats, o un músic català amb arrels algerianes, que és el Jacint Belasene. I com a novetat d'aquesta edició, han organitzat un concurs de microcurts que es poden enregistrar fins i tot amb un mòbil per tal que el públic mostri la seva passió pel cinema a la fresca.
Que xulo, això.
Molt xulo.
Que bonic.
Sí, sí. Recordem que les sessions es fan dilluns, dimecres i divendres a les 20:45 hores i que el preu oscil·la entre els 7:50 de l'entrada i els 10:50 amb tondon inclòs.
Tenim teatre, tenim cinema, una miqueta de música.
Una miqueta de música, clar que sí. Què et sembla el blues?
A mi m'encanta el blues.
Molt el blues, oi?
I tant.
Bé, doncs parlàvem dels 20 anys de la Sala Montjuïc.
Ah,
doncs,
el Festival de Blues.
També fa 20 anys el Festival de Blues de Barcelona, que recupera tot l'aforament d'una vegada, afortunadament, i que manté la seva intenció d'oferir a la ciutat la millor escena internacional de blues i apostar pel talent local. I tindrà lloc aquest cap de setmana, divendres i dissabte, al pati de la seu del districte de Nou Barris, on es celebra des de fa dues dècades, organitzat per l'associació Capiola Blues, amb 5 concerts, 2 el divendres i 3 el dissabte, a uns preus molt assequibles.
Això és xulíssim. Està amb nosaltres el codirector del Festival de Blues de Barcelona, Willy López Villora. Willy, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tenim uns quants titulars. El primer és que bé que recuperem el 100% de l'aforament, no?
Pues sí, la veritat és que sí, aunque la veritat és que l'experiència que vam tindre durant els 2 anys de la pandèmia va ser brutal també, perquè va canviar una mica la dinàmica del nostre festival i el fet de fer 10 dies de concerts i tal va ser brutal, no?, a nivell organitzatiu nostre, no?
Clar. I què és el que ens oferiu aquest any? Em sembla que divendres és una mica més internacional i el dissabte és més nacional, no?
Exactament.
Molt bé.
Que són les dues realitats de lo que s'està vivint a l'escena de blues a nivell nacional, no? O sigui, en el sentit de que el divendres seran, per nosaltres és un esforç, ha sigut un esforç brutal poder portar tant a la Vargas Blues Band, a més ve amb el nebot de Mick Jagger, que van fer... estan fent com els Rolling Stones van tocar a Madrid, van fer de teloners. I després tenim per nosaltres actualment la persona que pot millor transmetre aquesta música, que és el Papa Xavi, que la veritat que en directe és brutal. O sigui, el nostre festival, una de les coses principals és el so i les bones bandes, no?
Escolta, i els Vargas Blues Band també tenen alguns dels Blues Brothers, no?
El que passa que aquest, em sembla que aquest concert no vindrà.
Ah, vale. Doncs res, no he dit res. Anem al dissabte.
El dissabte és, més que res és la reivindicació que ha fet aquest festival, que ha sigut el So de Barcelona, no?
Uh-huh.
I el So de Barcelona és perquè tots els músics d'aquí, d'aquesta ciutat, van a tots els festivals a nivell d'Espanya, com a França, a Londres, o sigui, la veritat és que tenim un nivell brutal, no? Llavors comencem una mica amb Scaramanga, que és una banda de rhythm and blues instrumental.
No és la banda del Dani Nello?
No.
Ah, no?
Músics que van amb Dani Nello.
Ah, ok.
Clar, és que Dani Nello és el comandant d'aquest show de Barcelona, no?
Llavors,
la veritat és que està molt bé. I després ficarem a Adrián Costa de Blues Band, perquè aquest noi va vindre quan era el cinquè aniversari, em sembla, del festival, i ens va deixar tothom... Bueno, crec que és de les persones que més es va impactar, no?
Uh-huh.
I vindrem a la seva banda, i bueno, jo crec que és per disfrutar-la. I després acabem a la Big Band, a la Barcelona Big Blues Band.
Uau!
Sí, sí, a més és un producte de Capibola Blues, aquesta Big Band, i vindran Lluís Coloma, que jo crec que ja és la brutalitat en la Big Band amb el Lluís Coloma. La gent que ha pogut veure la Big Band, que suposo que molta gent ja l'ha vist aquí a Catalunya, però que estigui amb Lluís Coloma ja serà el retoque final, no?
Jo els he vist per vídeos de YouTube i he flipat bastant, eh?
Home, és que és per flipar.
I en directe m'imagino que més. Doncs, escolta, Willy, aquí acabaria l'entrevista, teòricament, però és que resulta que teníem un altre tema previst.
Ah,
sí.
I resulta que aquest altre tema previst...
També, ostres, també és ell.
Veig que també ho té ell.
Ah, sí?
Ho acapares tot. Perquè anem a parlar també de tot el que es munta aquest estiu, molt xulo, al poble espanyol.
Ell també té a veure, el Willy?
Sí, ah, sí, perquè els Capibola Blues aquests ho munten tot. Oi que sí?
Bueno, sí, sí, la veritat és que portem allà fent lo de les nits, em sembla que quasi ve una dècada, no? O 6 anys, o 8 anys, ara no recordo bé.
Mm-hmm.
Però va començar l'escola de blues de Barcelona, la teníem allà, al poble espanyol, que va ser la millor època,
sí.
I van començar a fer aquest festival allà, i ara és un festival que la veritat és que és un goce disfrutar-lo, no?
Perquè... És a dir, a més de tenir el cap de setmana al Festival de Blues de Barcelona... Tots els dimecres, hi haurà un gran concert de blues, perquè els noms són déu-n'hi-do, al poble espanyol. Recorda'ns els noms, va, vinga.
Mira, és que tenim, la veritat és que tenien un problema, no? Perquè amb els 20 anys de festival de blues no fica a tanta gent que està arrelada al nostre festival i és d'aquí, de Catalunya, no? Que és el... que penso que és el millor que hem pogut fer com a festival, no? I crec que els 20 anys ens han donat la raó, no? D'apostar per la gent d'aquí, no?
Molt bé.
I no sé, des de la Big Mama, des de... Ivan Covesi, que cada any sempre a les nits de blues fent una música que no sigui referent al blues, o al rhythm and blues, o la música afroamericana,
mm-hmm.
I aquí vindrà una banda que es diu Bratia, que és d'Ivan Covesi, que estan omplint pavellons a tota Europa, i vindran aquí a fer les nits, és a dir... Bueno, jo crec que el millor és que la gent vagi mirant dia per dia, cada dimecres, perquè disfrutaran en cada una de les bandes.
Estan, per exemple, la Marian Barahona, que és una gran cantant que fa de tot, des d'estàndards a blues o el que faci falta.
Exactament.
Vic Dani Pérez, Blues Social Club, Suitcase Brothers... Vull dir que el cartell és de luxe,
I estava pensant una cosa, no, Willy? És a dir, si ja de per si programar un festival és complicat, programar tot això, tots aquests dies, realment és una feinada, no?
Sí, és una feinada, i més quan no et dediques a això, no? O sigui, la gent que treballa a Capibola ho fa... Bueno, per la cara, no?, que es diu.
Sí, caram.
Llavors, que penso que també, ja que ets realista també, si no fas les coses amb aquest amor fins a aquest tipus de música, no podríem fer la meitat de les coses. Avui, aquest dematí, hem estat a la presó de dones, guardat, fent un concert que ha sigut brutal.
Que bo.
Si truqueu a la presó, us diran, perquè... veure aquestes sonrises de totes aquestes dones i disfrutar i ballant amb nosaltres, això són coses que omplen un festival com el nostre.
Absolutament.
No és que estigui en contra dels festivals aquests grans pels turistes.
Sí.
Penso que hem de mirar també la cultura d'aquí, de Barcelona, que s'està tancant i no es deixen veure, però estem allà fent coses, no?
Em fa gràcia perquè diu que ho feien per la cara, jo diria, ho fan pel blues. Directament, i perquè els agrada, no? És fantàstic. Willy, ens aprofitarem de tot. Si no et sap greu, anirem al Festival de Blues, anirem els caps de setmana al Poble Espanyol,
dimecres,
al Poble Espanyol, ho farem tot. Moltíssimes gràcies, enhorabona.
A vosaltres.
Gràcies, adéu. Ja. Bona tarda, adéu.
I ara seguim amb el Poble Espanyol, perquè t'he dit només el que fan els dimecres.
Ah, però hi ha més dia. Ai, aquesta cançó m'agrada molt. És l'Anem a peu.
No, Me'n vaig a peu del Serrat, no? interpretat per Sabor de Gràcia.
A mi m'encantava la plateria, la versió de la plateria.
També,
mira que bonica sona aquesta cançó. Aquesta versió no la coneixia. Sabor de Gràcia,
Sí, molt bons. Són els diumenges de rumba.
Ah, que xulo.
Provem per parts. Els dimecres ja hem dit que és blues.
Sí.
Dijous ofereixen el Mahou Rock and Grill, Què és això? Doncs una selecció de les millors bandes tribut que reprodueixen amb gran fidelitat els músics originals en concerts dobles.
Ah.
I així podem recordar, d'entre d'altres...
Vols dir Mau?
Mau.
La cervesa?
Sí.
Ah, val, és que no havia entès. Dic, com es diu això?
Mau. Mau.
Està bé. Diu, és que ell és estrella.
I tindrem, per exemple, els imitadors i molt fidels de Iron Maiden, Barricada, Barón Rojo, Metallica, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Deep Purple, Motorhead, Los Ramones, AC/DC, Queen, David Bowie o Kiss.
Ja veus.
Que imiten la seva estètica i la seva música.
Molt bé. Això el dijous. I el divendres?
I el divendres una cosa que és la primera vegada que ho fan i és un terreny nou,
sí.
Un terreny inexplorat. Els dijous, els divendres, són pícnic amb òpera.
Ah, molt bé.
Un nou cicle que acollirà diversos espectacles...
Això m'agrada molt.
...amb fragments de les òperes més conegudes, interpretades per cantants professionals i acompanyament de piano a càrrec de la petita companyia lírica de Barcelona. I l'experiència es complementarà amb la possibilitat de gaudir abans o després de l'espectacle d'un sopar que se servirà amb una cistella de pícnic i que inclourà una cura de selecció de productes frescos i de proximitat.
Que
I
bonic.
Anem ja el diumenge, perquè la millor manera d'acomiadar la setmana és... amb alegria.
Claro.
Amb alegria. I l'alegria ens la porten els vespres de rumba amb grups com Dijous Paella, Derrumbant, Sabor de Gràcia, Salsa Punk Orquestra i diversos concerts del grup Pirates Rumversions, a més amb col·laboracions femenines de l'alçada de Susana o Tori Sparks.
Doncs està molt xulo, no?
Eh que sí?
Arriba l'estiu, tenim de tot. Tenim de tot per tot arreu a l'aire lliure, no? Perquè hem parlat de cinema a l'aire lliure. Teatre no a l'aire lliure, tot i que te'n vas a pasturar després.
Exacte, sí.
I efectivament després festival de blues, concerts, que xulo, no? Tanta cosa.
Sí, sí, sí. I la setmana que ve recuperarem alguns altres cicles que s'estan fent de cinema a la fresca i altres coses perquè realment l'estiu és una època per gaudir-la al màxim.
Claro que sí. Cuida't molt, Eduardo Vicente.
Un plaer.
Moltes gràcies. Ara són les 4:28 minuts, hem de fer una petita pausa i quan tornem de la pausa... rebrem a un gran home, a Francesc Torralba. Avui és el nostre gran protagonista aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel.